I avui amb la psicòloga Vanessa Parellada ens preguntarem sobre l'autoestima. Diuen que és imprescindible per tirar endavant, però potser per molts és la gran desconeguda. Què és l'autoestima? Com es forma? Com ens afecta? Per què és important l'autoestima? A més, intentarem aclarir alguns conceptes al voltant de l'autoestima. Tot seguit amb Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia a tothom.
Bé, la primera pregunta està cantada. Què és l'autoestima?
Sí, no? Aquesta era fàcil. A veure, anem a plantejar-nos una sèrie de situacions, ¿vale? Perquè parlar així d'autoestima com en general a vegades sembla que és com algú que passa als altres,
sí.
Però anem a plantejar-nos situacions. Per exemple, et costa disfrutar moments de felicitat o d'èxit perquè penses que no te'ls mereixes. Busques constantment l'aprovació dels altres per sentir-te tranquil o tranquil·la. Anem pensant, tengui,
sí.
Falti, tengui,
sí,
falti.
Sí, sí.
Minimitzes els teus assoliments o èxits personals perquè ets molt autocrític. No, sí, però en realitat m'han ajudat. No, però molta gent li passa el mateix, en realitat. Val? No confies en el teu criteri i et costa prendre decisions per tu mateix o per tu mateixa. T'incomoda rebre elogis. Et costa veure les coses positives que tens. Et compares constantment amb els altres. I quan et compares et sents menys, et sents inferior. No expresses el que realment opines o sents, per por del rebuig. De vegades ja no saps ni el que sents, ni el que t'agrada, ni el que penses en realitat, perquè estàs tan acostumat o tan acostumada a no dir-ho que ja ni saps el que penses,
yeah,
o el que sents. Permets que et faltin el respecte, que abusin de la teva bondat. De vegades hi ha gent que és molt bona i és tan bona, o hi ha molta, es romantitza molt aquesta bondat de perdre's en el donar, en el donar als altres.
Són tan bons, no? Que són bambus, no?
Exacte. Això sí, Formentera té frases d'aquestes molt sàvies. O sents que t'has de conformar amb el que t'ha tocat a la vida, que no pots aspirar res més. Això també és, són coses que a tots ens han, almenys un ens han passat, i jo diria que més, de la meitat ens han passat o ens passen,
sí, sí,
a tots i a totes, val? I la majoria de problemes, parlem com sempre diem, no parlem d'una esquizofrènia, d'un trastorn mental greu, però la majoria de les coses que ens passen habitualment tenen el seu origen en una autoestima baixa o que estigui tocada d'alguna manera, casos d'ansietat, de depressió, de por al rebuig, por al reconeixement, problemes laborals, fins i tot suïcidis, tot passa per l'autoestima o comença o acaba. Val? És una de les causes més importants d'infelicitat que tenim avui en dia. Per tant, és superimportant dedicar-li una estoneta per la freqüència, per lo arrelada que està aquesta problemàtica i per lo que ens afecta a tots i a totes.
Na, Vanessa ens ha fet unes quantes preguntes i mentalment hem anat fent allò del tengui falti, no? Ara ja podem deduir per què és important l'autoestima i què té a veure amb la nostra vida.
Amb el nostre benestar. L'autoestima es va començar a treballar als anys 80. Hi va haver com un boom.
Sí.
Hi ha molts llibres sobre autoestima, hi ha molts autors que han treballat l'autoestima. Jo personalment m'he format a l'escola de la Sílvia Congost, que és una psicòloga que ha treballat moltíssim aquest tema, i sempre que tinc oportunitat li dono les gràcies per tot el que ha treballat sobre això, a més de manera molt valenta, perquè s'ha exposat molt quan ha treballat això i explica molt el que li ha passat. I hi ha un psicòleg, que és en Nathaniel Brandon, que explica el que és l'autoestima partint de dos pilars bàsics. És sentir-nos capaços i sentir-nos valuosos. Sentir-nos capaços en el sentit de sentir que tinc les capacitats de superar els obstacles que se'm vagin presentant a la vida i a la vegada que sóc capaç de projectar-me cap al futur, pensar alguna cosa que vull i sentir que la podré aconseguir. Aquests dos elements tenen a veure amb sentir que som capaços i en realitat oblidem tots i totes algo que és fonamental i és que tenim un cervell. Sembla una obvietat, però és l'arma més important que tenim tots i totes i no en som conscients de la bomba que tenim i que ens podria permetre fer el que volguéssim i no l'aprofitem.
Mm-hmm.
No fem tot el que podríem fer per nosaltres mateixos. I sentir-nos valuosos, què vol dir? Sentir que mereixem aconseguir allò que desitgem. les coses que ens agraden, coses bones, coses que ens passen, sentir que som mereixedors i mereixedores d'aquestes coses. Com es forma l'autoestima? Que aquesta també és una pregunta...
Clar, perquè al sentir-te mereixedor de tot això, clar, jo no em puc sentir mereixedor del no-res.
Exacte, sentir mereixedor, quan ens passen coses bones, sentir que les mereixem, disfrutar-les, celebrar-les, agrair-les també.
Com generem aquest escenari? Com es forma l'autoestima?
L'autoestima, segons una sèrie d'estudis, es parla de que hi ha un 30%, més o menys. Vale, això és difícil de mesurar, però bueno, en mitjana s'ha estimat que un 30% ve donat per una part més de genètica, pel que heretem. Hi ha gent que té com més tendència a veure les coses positives, a anar feliç per la vida...
Oh, hi ha gent que no se'ls compra, ostres, s'estima molt a si mateix.
Sí, que dius, no...
Dius, caram, tu, que no li fa faltar güela, saps?
Exacte. Allò,
va sobrat.
Hi ha una part que és l'autoconcepte, que és el que pensem de nosaltres, i l'altra és l'autoestima, que és l'amor propi, el que estimem de nosaltres, no? Hi ha gent que igual no té un autoconcepte perfecte o sap que hi ha coses que no li agraden, però en canvi es fa respectar i es valora, no?
Molt bé.
Però en general van bastant aparellades les dues coses, no? L'autoconcepte, l'autoestima, l'amor propi. El 70%, o sigui, si parlem de que el 30% ens ve donat, més o menys, parlem d'un 70%, que és una bestialitat de part, que no ens ve donada. Per tant, vol dir que l'adquirim, que l'aprenem. I si l'aprenem, la bona notícia és que la podem desaprendre, que es pot aprendre diferent. Val? Sempre intentem anar cap a l'explicació que ens permet avançar. I aquesta és una d'elles. No? Quan es forma? Ja ho hem parlat moltes vegades i és algo que és sabut per tothom. La infància és una etapa determinant en la formació del que creiem que som. Una cosa és el que som, aquest cervell que dèiem,
sí,
que és potencialment capaç de fer tantes coses, i l'altra cosa és el que anem interioritzant que som, el que anem aprenent que som, majoritàriament doncs, pel nostre ambient, pels nostres pares, per la família. Sempre que parlem d'això, hem de tenir clar que ho fem amb la finalitat d'entendre d'on venen les coses, no amb la finalitat de responsabilitzar. Quan parlem d'un adult...
Però com a pares i mares que ens esteu escoltant...
En aquest sentit, sí.
Ara n'estarem plantejant...
Sí que som responsables. Ostres. Nosaltres, com a pares i mares, sí que som responsables del que transmetem als nostres fills i filles. En aquest sentit, ho som, al 100%.
T'estàs referint respecte als nostres pares.
Respecte als nostres pares, correcte. Perquè és molt fàcil...
És culpa seva.
...buscar què em passa i quedar-nos en l'anècdota, no? És que, clar, com que m'ha passat això... que hi ha gent que, evidentment, hi ha molts traumes. Això és un tema que tenim pendent de treballar en algun programa, el tema dels traumes, que acostumem a pensar en un trauma com algo, un fet que ens ha passat, no? Que ho dèiem l'altre dia, un fet vivencial que ens ha marcat, però també hi ha el que s'anomenen traumes ocults, que són aquells traumes que tenim per carències que hem passat i que hem viscut. I d'aquí, aquí hi ha el caldo de cultiu, moltes vegades, d'una autoestima baixa, entenent que els pares i les mares, evidentment, són els que ens nodreixen, aprenem qui som, no el que som de veritat, aprenem la persona que som, el que jo aprenc que sóc a partir del que mamo a casa meva, sense criteri, ja vam dir que el cervell infantil no és un cervell que filtri, a més es creu tot, un nen es creu quan li dius que el Pare Noel l'està veient, com no s'ha de creure que és torpe o que és dolent, o que és entremaliat, i moltes vegades es creuen les coses no tant pel que els hi diem, sinó pel que veuen que fem, per com els fem sentir. És més important, de vegades recordem més d'alguna persona com ens ha fet sentir que el que ens ha dit. Potser no recordem el que ens ha dit, però recordem que ens ha fet sentir bé o que ens ha fet sentir malament.
Les accions més importants que les paraules si parlem d'educació, sobretot, no?
Exacte, no? D'aquí es va formant aquest autoconcepte, però com dèiem, el que expliquem és per entendre, no per responsabilitzar ningú. Els nostres pares també són el resultat doncs, de la seva vida, de la seva motxilla, de les seves vivències, i tret de casos patològics extrems, els pares i les mares no eduquen els seus fills o no crien els seus fills per fer-los infeliços. Fan el que poden.
Yeah.
Igual que nosaltres, no? Però està molt bé ser conscients de la influència que té la infància en el futur d'aquella persona, en el present, evidentment, d'aquells nens i nenes, i en el futur d'aquella persona. quan creixem, segons la nostra autoestima, de vegades ens instal·lem en aquella queixa, ens instal·lem en aquell relat del que hem après que som, no? És el que es coneix com a el paper de víctima. Mm-hmm. Ens posem en el paper del que hem après que som i hi ha persones que reaccionen sobrecompensant. I segur que ara tenim una pila de casos que ens venen al cap. Gent que està la primera a la feina, gent que fa més que ningú, gent que és la voluntària número 1 en fer les coses, no? Darrere de tot això, moltes vegades hi ha aquesta sensació de que jo no sóc suficient i que necessito demostrar cada dia que sí que valc, però que quan arribo a casa i em trec tota aquesta màscara, me n'adono de que no sóc suficient, o penso que no sóc suficient, o si la gent sapigués com sóc en realitat, no? Aquest patiment, aquest run-run, hi ha l'autoestima aquí darrere que ens està fallant. Val? Què hi ha darrere d'una autoestima baixa, en el sentit de què ve darrere, què provoca, què pot generar
quines
una autoestima baixa?
Té, no?
Pues, aquesta és arxiconeguda, la gelosia, amb relacions de parella, amb relacions d'amistat. Ens deixem perdre oportunitats perquè pensem que no serem capaços de fer-ho, perquè ens fa por. Tenir por a les coses és normal. El problema és quan aquesta por ens limita.
Tenir por és normal. El problema és que
això sigui un obstacle per dir que sí a alguna cosa, no? La dependència emocional, que és una font de patiment molt forta amb parelles, sobretot, també amb altres tipus de relacions familiars, aïllar-nos dels altres, això que dèiem, si la gent sapigués com soc, o sentir que no mereixem estar amb gent, que ojalà no vegin com soc, tot això al darrere hi ha un pobre autoconcepte, no? Un pobre concepte de nosaltres mateixos. I fins i tot l'agressivitat. Hi ha molta gent que reacciona amb aquesta agressivitat com una manera de defensar-se de res, però de defensar-se d'algú que pensen que li faran mal, perquè té aquesta ferida potser de fa temps. Però si parlem, com dèiem, de que és algo que hem format, la bona notícia és que és algo que també podem reaprendre, que podem formar diferent. I aquí és on entra la teràpia. D'entrada, demanar ajuda i anar a teràpia és la primera mostra de que comences a recuperar l'autoestima, de que vols recuperar l'autoestima, perquè comences a fer algo per tu i, a més, quan vas a teràpia ja has assolit la primera passa, que és adonar-te'n de què passa alguna cosa, mirar-te dintre i veure que hi ha alguna cosa que no encaixa. Aquest despertar...
Després cal treballar, però el primer és adonar-te'n, no?
Clar, primer has de pensar que no és culpa dels altres, que no és algo que no puguis fer res, no és que jo sóc així, no és que sempre he fet les coses així, no és que els altres sempre... és que sempre em passen coses, les coses passen, no ens passen. Les coses passen. Però és veritat que hi ha molta gent que per desgràcia per ells i per elles, senten que la vida està en contra. No? Per tant, la primera passa és despertar i adonar-nos que hi ha alguna cosa que nosaltres podem fer, que hi ha alguna cosa que ens fa sentir malament, que hi ha alguna cosa que fa temps que anem tirant, no? El que dèiem en el primer programa, aquesta motxilla que tenim, no? I que no és una cosa difícil d'arreglar, perquè recordem que no parlem de trastorns mentals greus, no parlem d'un brot psicòtic, parlem d'una qüestió que genera molt malestar, però que es pot treballar. I no és difícil de treballar. No calen més de 6 sessions. Amb 4 ja pots millorar molt l'autoestima d'una persona. Per tant, despertar és la primera passa, no? Igual, escoltant aquest programa, un se n'adona de que, ostres, pues això que ha dit, a mi em passa, o m'ha passat, o li passa a la meva germana, o sempre he pensat que tenia alguna cosa raro i resulta que no, que és superfreqüent, no? Això, que tots hem fet el tic en alguna de les coses que dèiem abans, no? Aquest autoconeixement té a veure amb acceptar-nos també tal com som. Tenir una autoestima bona no vol dir ser perfectes. Tenir una autoestima bona vol dir reconèixer que hi ha coses nostres que no ens agraden, algunes no les podrem canviar. Hi ha una psicòloga que a mi m'encanta i me l'estimo molt, que és la Pepa Horno, que sempre planteja en les primeres sessions de la teràpia que nosaltres som com un edifici. Tenim una estructura que és com és i que aquest edifici és el resultat de la construcció que s'ha fet d'ell i els fonaments durant la infantesa. No? Hi ha gent que el seu edifici s'assembla més a una cabana de pescadors, hi ha gent que el seu edifici s'assembla més a una caseta al centre de Sant Francesc. Cada casa és diferent. Hi ha coses que les podrem canviar i hi ha coses que no.
Li podem posar un ascensor, canviar una mica la façana...
Exacte, veiem però... que hi ha humitats, però... doncs igual les hem d'arreglar, no? Però hi ha coses que... I tampoc necessitem canviar-les. El fet de ser tímida o tímid no és dolent en si mateix i no hem de matxacar-nos perquè és que mira com sóc, és que per culpa de ser com sóc. Abraça aquesta timidesa, que aquesta és una altra part, acceptar-nos tal com som, abraçar les coses que ens agraden i les que no, estimar aquest nen ferit, aquesta nena ferida que tenim dins i dir-li que està bé ser com és. I hi ha coses que no li agraden, per exemple, és que tinc michelines, vale, això és una altra cosa. Hi ha coses que no podem canviar i hi ha coses que sí, i de les coses que podem canviar, la responsable som nosaltres. I aquest és una altra part important. No val dir, és que... No. Ens hem de responsabilitzar de les coses que no ens agraden i que podem canviar. No és culpa dels nostres pares si tenim michelines. Igual sí que és de la genètica una part, però bueno, hi ha molta gent que igual té la mateixa genètica que nosaltres i en canvi s'ho curren, que igual en comptes de 2 setmanes necessitarem un any. Bueno, pues, ho vols o no ho vols, no? Aquesta és una altra. Tenir clar quins són els nostres propòsits, a on volem arribar. Conèixer-nos, o sigui, despertar, adonar-nos que hi ha alguna cosa que no ens agrada, estimar-nos tal com som, les coses bones, les dolentes...
Potser el propòsit és acceptar-se i prou,
acceptar-se
no canviar
res. Com som. Sí, per què no? Perquè hi ha moltes vegades quan comences aquesta feina te'n dones compte de que la imatge que tens de tu tampoc és tan dolenta, que la gent no et veu com tu et veus. De vegades som els nostres majors enemics, nosaltres mateixos, no? Hi ha una part nostra que l'hem d'acceptar, que l'hem d'abraçar, i si hi ha coses que no ens agraden i que les podem canviar, doncs treballem per canviar-les. Nosaltres tenim el control de canviar moltes de les coses que no ens agraden, moltes de les coses que ens fan patir, per tant, és clau que comencem a fer aquesta feina, no? D'autoconeixement, i també d'agraïment. Tenim moltes coses que agrair, moltes coses que tenim per les que estar contents i contentes i que abraçar i que agrair. El que han fet els nostres pares de bé per nosaltres, totes les coses que... Quan comences a treballar te'n dones compte de que tens moltes coses que ni te n'adones que tens. Altres coses que donem per suposades, com el que dèiem al principi del cervell. Tenim una màquina potentíssima dins el cap i no en som conscients, no? Agrair també això, agrair les coses que hem fet, agrair que estem avui aquí parlant d'això, sent conscients d'això i que això pot generar un canvi en nosaltres, no? Agrair que haguem arribat fins aquí, que això tampoc ho pot dir tothom.
Doncs nosaltres t'agraïm que venguis a Ràdio Illa cada X setmanes doncs, a fer-nos aquestes reflexions. Clar, abans aportaves, hem fet unes preguntes per intentar doncs, situar en el mapa què és això de l'autoestima i ens deies, home, a vegades només adonar-se de que tenim un problema i aixecar el dit ja és una passa, no?
Sí.
per tirar endavant.
Sí.
Només adonar-se per dir... Potser una teràpia m'aniria bé. Més, tu parlaves de 4 o 6 sessions en un cas normal, no?
Sí. Depèn dels casos, depèn de les persones, depèn de la consciència que un tingui també de què necessita canviar, de què vol canviar, però amb 4 sessions pots fer molts canvis amb una persona.
On passes consulta, Vanessa?
Jo tinc consulta presencial a Sant Francesc, però també passo consulta online, que és més còmode per a moltes persones que prefereixen no sortir de casa. Sobretot, bueno, gent, evidentment, que està fora de Formentera, però i fins i tot gent de Formentera que estan
sí, també,
aquí,
eh?
Prefereix la consulta online, doncs perquè està còmodament a casa seva, arriben de treballar, desconnecten i ja no han de tornar a sortir. I hi ha gent que prefereix més la presencialitat, perquè és veritat que generen altres coses, però es pot treballar igual online i presencial.
Bé, en el post que penjarem després doncs van a la seva adreça electrònica vanessaparellada@gmail.com vanessa2s@gmail.com o si no ens envieu un e-mail aquí a Radio Illa, info@radioilla.cat o ens crideu i ja us posarem en contacte. A més, també recordeu, estem oberts a noves propostes de temes, eh? Voleu dir, m'agradaria que parlàssiu d'això, en el subject del mail ens poseu psicologia i ja entendrem a prou per reenviar això a Vanessa i fer-ne un altre espai.
Sí.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia, bona setmana.